L'economia espanyola recupera el pols i ja està als nivells d'abans de la pandèmia. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Encara ens queden mesos de mirar-nos les butxaques per l'encariment de preus i una inflació desbocada que ha fet entrar la zona euro en recessió. A l'altra cara de la moneda trobem que el creixement de l'economia espanyola mostra símptomes de recuperació i surt de l'ofec que li va provocar la pandèmia. L'activitat econòmica espanyola va accelerar-se un 0,6% entre el gener i el març d'aquest any i ja encadena, per tant, 4 trimestres a l'alça. Segons les dades publicades aquest matí per l'Institut Nacional d'Estadística, en termes interanuals, l'economia espanyola ha crescut un 4,2% en comparació amb ara fa un any. Això és l'equivalent a 4 vegades més que la mitjana europea i es converteix, per tant, en l'economia de la zona euro que més creix. Pere Juventí Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
Unes dades que demostren, doncs, que l'economia espanyola ja rutlla al mateix nivell que ho feia abans de la pandèmia.
El creixement, de fet, ha vingut impulsat sobretot per les exportacions i la inversió empresarial, que han crescut un 5,7% i un 3,5% respectivament. El primer trimestre també és positiva l'empenta de la inversió, però, en canvi, el consum de les llars cau un 1,3%, encadenant així dos períodes consecutius a la baixa.
La inflació, doncs, que està fent efecte aquí a les llars espanyoles, encara que organismes com el Banc d'Espanya preveuen una recuperació significativa del consum a la segona part de l'any, és a dir, a principi, a partir de del mes que ve. Amb aquestes dades es confirma també que Espanya és l'últim país de la zona euro a recuperar el nivell prepandèmia del seu producte interior brut. Igualment, la ministra Nadia Calviño llançava ja coets abans de la revella i ho celebrava així.
Y la economía española es la que más crece de la Unión Europea, a un ritmo del 4,2%, 4 veces más que la media.
Tot això en un divendres que ha sigut ja el primer dia sense classes a les escoles i instituts de Catalunya i avui n'hem fet balanç de Ràdio Estel amb la secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, l'exconsellera també d'Educació Meritxell Ruiz, que ha defensat des d'aquests micròfons que tant l'escola pública com l'escola concertada necessiten més diners.
El que cal, i ara seré una mica polèmica, jo diria que al revés, que el que cal és potenciar més l'autonomia de centre i qui té més autonomia és l'escola concertada al final, no?
Meritxell Ruiz ha insistit en el fet que l'educació s'ha de coure a foc lent i ha criticat durament els partits d'esquerres per ser tan dures, tan durs amb l'escola concertada. Tot això en un dia que té un nom propi. És el de Carla Vendrell. És una estudiant d'Olot i és l'alumna que, amb un 10, ha tret la millor nota a les proves de la selectivitat d'aquest curs.
He estat treballant molt durant aquests 2 anys de batxillerat i m'ho he pres més en sèrio i he posat molts de coses. Però a la selectivitat, al ser com un tancament de tot i un acabament i ser com tot el que hem estat fent durant aquests 2 anys, no vaig estudiar una barbaritat.
A més, 7 estudiants han aconseguit la segona nota més alta, amb un 9,90.
A les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu, les dues notes més altes han estat un 9,80 i a les comarques gironines, les segones millors notes han estat un 9,70 d'un noi de Vilafant i una noia de Figueres, que han estudiat a l'Institut Ramon Muntaner.
Tots ells ho podran celebrar doncs, aquesta nit, que és dia de fogueres i de coques. Un any més arriba la celebració de la revella de Sant Joan, que arriba en plena sequera i, per tant, atenció amb la prohibició de fer foc i de llançar petards a menys de 500 metres de zones forestals.
També caldrà parar especial atenció a les carreteres, on es preveu força mobilitat de cotxes en una revella que arriba a les portes del cap de setmana. Per això, Trànsit habilita des d'aquest moment, des d'ara, aquest migdia, un carril addicional a l'autopista P7 que va des de Montornès del Vallès fins a Sils. També els Mossos d'Esquadra estaran ben atents pel que fa a la conducció sota els efectes de l'alcohol, habilitant també diversos controls arreu de Catalunya.
Una operació sortida de Sant Joan que comença en aquests moments. Per tant, coneguem quina és la situació de les carreteres catalanes a aquesta hora. Des del Servei Català del Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs a aquesta hora la circulació encara amb diferents trams de l'autopista P7 va augmentant a poquet en trams tant en sud com en nord. En el tram sud, la zona entre Castellbisbal, quasi tocant el Papiol, fins a Gelida, amb lentitud, aturades, això sí, fragmentades, intermitents, en sentit Tarragona. A la zona central tenim entre Bellaterra i Barberà del Vallès, en sentit Girona, i més amunt també, en el tram més al nord, entre Santa Perpètua i Montornès, quasi tocant la zona de Vilanova del Vallès, en sentit Girona. Aquests són els principals trams ara mateix a l'autopista AP7. D'altra banda, també hi ha aturades a l'autopista del Maresme, entre Cabrera i Mataró, en sentit nord, més enrere, a la zona de Montcat, també en aquesta direcció. La C58 hi ha engegat també de Montcada fins al nus d'entrada i de Montcada a Ripollet de sortida. La C17 a Parets, en sentit Vic, i les dues rondes, a aquesta hora ja ben plenes les dues, en sentit Besòs. I és tot, bona tarda.
Gràcies, Eduard Sánchez, des del Servei Català de Trànsit. I abans del titular dels esports, us expliquem que el jutjat d'instrucció de Vilanova i la Geltrú ha deixat en llibertat amb càrrec, sense mesures cautelars, el responsable de la taula del tercer sector, Sitges Garraf, i també la seva parella, que estan investigats en la causa que afecta l'Ajuntament sitgetà, oberta pels delictes de prevaricació, malversació i falsedat documental.
Tots dos, ho vam explicar a l'Estel Migdia en directe dimecres, van ser detinguts juntament amb 9 persones més, entre elles l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell. Les dues persones que han declarat avui són responsables de la taula i de la cooperativa que van ser beneficiàries de les subvencions i contractacions presumptament irregulars. Tots dos s'han acollit avui al seu dret a no declarar.
I al bloc dels esports us explicarem que el Barça està a punt de fer història aconseguint una gran gesta esportiva si avui la secció de futbol sala es proclama campió de Lliga. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. Si s'acaba assolint, aquesta seria la primera vegada que el Barça aconsegueix emportar-se totes les competicions regulars possibles. Ja té la del primer equip masculí de futbol, el del femení, el del bàsquet, l'handbol, el d'hoquei i només falta el de futbol sala.
I l'altra notícia esportiva del dia la trobem a l'NBA. El jugador del Barça, James Nagy, ha estat escollit en el lloc 31 del draft per als Charlotte Hornets.
I el francès Víctor Wembanyama ha estat escollit número 1 i jugarà a l'Esports de San Antonio. Els experts consideren que té una projecció similar, inclús superior al que va tenir LeBron James fa 20 anys.
I en la plana cultural parlarem de Bob Pop, perquè en una entrevista aquí a Ràdio Estel ha confessat que està vetat a l'Hormiguero. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. L'escriptor ha donat suport a Mònica López i ha confessat que ell almenys ha tingut l'oferta d'anar al programa.
Y entonces cuando le dije a la productora y a Warner, oye, que sí, venga, que al final voy a l'Hormiguero, entonces me dijeron, no, no, si no te quieren. Claro, o sea que al menos Mónica López ha podido decidir. En el caso del hormiguero, Pablo Motos decidió por mí y dijo, no, este señor
este
no.
Señor.
Bob Pop ha explicat que va ser vetat pel programa quan feia la promoció de la sèrie Maricón Perdido. Ell també, periodista, que ara publica el llibre Días Asimétricos, s'ha referit a la mediàtica entrevista de Mónica López sobre l'Hormiguero, que va fer en aquesta casa el programa La Caravana i que ha tingut molt de ressò a les xarxes socials.
I acabarem el programa i marxarem de rebell escoltant les cançons que s'han estrenat avui, destacant el nou tema de La Pegatina amb la mexicana Marisa Moore. Una cançó que es diu A Medio Camino i que formarà part del proper disc del grup de Montcada i Reixac. Aquest any celebra 20 anys dels escenaris. També escoltarem el més nou de Sidoní i d'Amazoni. Ara són les 2:07. Tot això ho ampliem des d'ara i fins les 3 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Abans, com sempre, però mirar al cel per saber quin temps ens espera les properes hores. Coneguem, per tant, quin temps farà per aquesta nit revetlla de Sant Joan. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Situació meteorològica marcada pel sol i per la calor arreu de Catalunya. Unes temperatures, però, que avui han baixat a les comarques del litoral, però que demà tornaran a pujar. Aquesta tarda, tranquil·litat arreu del país, amb una excepció cap a la zona del Berguedà, del Ripollès, de la Garrotxa. Aquí creixen núvols que, de forma puntual, podrien deixar escapar alguna gota. La revetlla de Sant Joan, molt tranquil·la, molt plàcida, amb temperatures altes i amb xafogó a la costa. Demà també una jornada amb sol a tot el país, 4 núvols a la tarda a les comarques del Pirineu, sense risc de precipitacions, i el mateix de cara diumenge, tot i que diumenge, amb unes temperatures que a l'interior sobrepassaran els 35 graus i a la costa valors de 30 a 32 o gairebé 33 graus.
L'economia espanyola surt del pou i recupera el nivell d'abans de la pandèmia. El producte interior brut ha crescut un 0,6% en el primer trimestre d'aquest any 2023, si es compara amb el primer trimestre de l'any passat, un IPC que ha crescut un 4,2% interanual. Així ho apunten les dades publicades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística, que corregeixen a l'alça la dada avançada l'any passat.
Ara l'Institut d'Estadística no només corregeix en una dècima a l'alça el creixement del primer trimestre, sinó que també assigna una dècima més al quart trimestre del 2022 i com a resultat s'eleva al 4,2% la taxa anual d'avenç respecte al mateix període de l'any 2022. La ministra d'Afers Econòmics, Nadia Calviño, ho ha celebrat.
Los datos de contabilidad nacional confirman lo que adelantaban el resto de indicadores. Ya hemos recuperado el nivel de PIB prepandemia, el crecimiento se aceleró durante el primer trimestre del año y la economía española es la que más crece de la Unión Europea, a un ritmo del 4,2%, cuatro veces más que la media.
Un creixement impulsat principalment per les exportacions amb un augment del 5,7%, fet que suposa un gran salt en comparació amb les xifres negatives de trimestres anteriors. També és positiva l'empenta de la inversió amb un increment de l'1,1%. En canvi, el consum a les llars cau un 1,3%, encadenant així dos períodes consecutius a la baixa.
I Espanya és l'últim país de la zona euro a recuperar el nivell prepandèmia del seu producte interior brut, ja que la recessió que va suportar l'any 2020 va ser la més gran de tota la Unió Europea. De mitjana, el PIB de la zona euro ja se situa 2,2 punts per sobre del nivell amb què va acabar el 2019. Les dades de l'INE d'avui avalen també les revisions a l'alça del creixement de l'economia espanyola que fan tots els organismes. L'últim va ser, recordem, el Banc d'Espanya, que aquesta mateixa setmana, a principis aquest dilluns, va augmentar la previsió fins al 2,3%, dues dècimes per sobre dels càlculs que va fer el govern espanyol.
Estel migdia.
Cobrim informació política. El Partit Popular i l'ultradreta de Vox han pactat també per quedar-se amb el poder legislatiu a l'Aragó. Avui s'han constituït les Corts d'aquesta autonomia i Marta Fernández de Vox és la nova presidenta del Parlament d'Aragó. L'extrema dreta ha aconseguit el càrrec després d'un acord amb els populars a última hora. I ara el pacte es podria repetir també al govern.
Marta Fernández ha estat escollida amb 35 vots a favor, la resta de vots 32 han estat en blanc. La nova presidenta del Parlament d'Aragó s'ha afanyat a esborrar del seu perfil de Twitter missatges negacionistes del canvi climàtic, antivacunes i antifeministes.
D'altra banda, la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pres possessió amb el nou càrrec de presidenta, amb un discurs en el que ha assegurat que sense Espanya no s'entendria el món i que vol que Madrid sigui la capital hispanoamericana.
Tenemos mucho por hacer. Y para eso nos habéis regalado otros 4 años. Lo imaginaremos juntos y en libertad, sin dejar que ni el desánimo ni el rencor nos engañen ni nos distraigan. Será seguro una gran aventura llena de trabajo, alegrías y dificultades. Ojalá que cuando los que hoy son niños o están por nacer hagan historia, podamos decirles con orgullo, sí, yo estuve allí.
Díaz Ayuso dirigirà ara la Comunitat de Madrid, atenció, sense dependre d'altres partits, després d'haver governat en coalició amb Ciutadans el 2019 i amb el suport extern de Vox l'any 2021.
La presidenta madrilenya, que mantindrà 9 conselleries, ha renovat la totalitat dels seus responsables amb 5 nous consellers i 3 noves conselleres.
Davant d'aquest nou escenari polític, el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, alerta de l'existència d'una nova ofensiva contra el català, ara que els governs balears i valencià estaran liderats per Partit Popular i per Vox. Ho ha dit en l'acte institucional que ha fet avui el govern amb motiu de la Diada de Sant Joan, on ha reivindicat la cultura i la llengua catalana la voluntat de compartir-la.
Una llengua que s'ha caracteritzat al llarg de la seva història per ser considerada no com un tresor que cal protegir i que cal tenir reservat i patrimonialitzar, sinó com un actiu, com una porta oberta a compartir.
De fet, les primeres conseqüències d'aquests pactes entre Partit Popular i Vox a València i les Balears ja s'han cobrat la primera víctima. Les televisions públiques d'aquestes dues autonomies, que són A Punt i IB3, han rebutjat difondre un anunci del govern en defensa del català.
Ei, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas.
A casa, la feina i al carrer.
Quan anem de festa o al taller.
Des del govern veuen por en les dues televisions a emetre aquest anunci que defensa el català.
Fons del govern han explicat que van oferir la campanya TV3 A Punt i IB3. La televisió catalana ja se n'ha fet de fet ressò, però les televisions de les Illes Balears no van respondre a la proposta de la Generalitat i en el cas d'A Punt el govern es va posar en contacte amb el mitjà per publicitar la campanya i els hi van respondre per correu que no tenien espai per emetre-ho aquests dies.
El govern, per tant, que veu temor en les dues televisions a emetre aquest anunci que defensa el català en dos territoris on Partit Popular i Vox s'han posat, recordem, d'acord per fer un pacte de govern a les dues comunitats autònomes. I amb la mirada posada al 23J, Junts descarta investir Pedro Sánchez després de les eleccions generals.
La cap de llista del partit a les eleccions, Míriam Nogueras, ha acusat Sánchez de no complir amb els seus socis de govern, Unides Podem, ni amb els partits catalans. Ho ha fet en una entrevista a Ser Catalunya.
senyor Sánchez ha mentit a tothom. Ha mentit als seus socis de Podem al llarg d'aquesta legislatura, ha mentit també als partits catalans que li van fer confiança, no només amb aquesta taula de diàleg que al final ha quedat en el no-res. Tots aquells acords als que van arribar no s'han complert. No hi ha agenda del reencuentro, no hi ha res en absolut del que s'ha acordat. No només no compleix i menteix, sinó que no paga.
Nogueras també ha rebutjat, per cert, que torni a haver un govern a la Diputació de Barcelona, Junts PSC.
Parlant d'aquestes eleccions, per ser l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, no és partidari que el PDeCAT es presenti a aquestes generals del 23 de juliol. Així ho argumenta en una entrevista que avui podreu escoltar al programa La Caravana d'aquesta mateixa emissora.
El meu criteri, el meu parer, és que el PDeCAT en aquestes eleccions no s'hi hauria de presentar. Perquè no té massa sentit anar dividint un espai que cada vegada doncs, que ha passat en aquests darrers temps s'ha demostrat que no portava absolutament enlloc. Ja s'ha fet alguna prova i no ha sortit bé, i amb això no culpabilitzo el PDeCAT, perquè tant responsables en són uns com els altres de no anar d'acord.
Joan Trias, com diem, ha entrevistat Artur Mas i avui a partir de les 4 de la tarda, just quan acabi l'Estel migdia, podreu escoltar l'entrevista íntegra a l'expresident Mas.
Mas també creu, per cert, que en aquells municipis on s'han fet operacions conjuntes de Junts per Catalunya amb PDeCAT, com a Barcelona, en el cas de Trias, han funcionat molt bé. D'altra banda, Mas també fa balanç de la seva obra de govern, gairebé de 8 anys, 8 anys després, volíem dir, de deixar de ser president del país.
I a l'Ajuntament de la capital catalana, la fins ara alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, insisteix en fer un pacte d'esquerres, això sí, un cop hagin passat les eleccions generals del mes de juliol. Colau ha dit avui, en la primera entrevista des de que no és alcaldessa, que ha fet a TV3.
Si guanya la dreta el Partit Popular Vox, necessitarem enfortir un govern d'esquerres el més ampli i sòlid possible a Barcelona, no?, per fer front a les derives de polítiques de retrocés que puguin fer un govern de dretes.
Ada Colau també ha explicat que per ara no es planteja deixar l'acte de regidora perquè es vol centrar en la política municipal i defensar la seva obra de govern, sigui des de dins o des de fora de l'executiu municipal.
I d'altra banda, sobre la investidura de Jaume Collboni, Colau ha dit que no hi va haver, volíem dir, cap pacte amb el Partit Popular ni tampoc cap trucada de Madrid per pressionar la investidura del candidat socialista.
I a aquesta hora estem pendents d'una reunió que mantenen el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, i l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, per abordar les necessitats del barri de Sant Roc després de la majoria dels agressors que ha tingut d'aquestes agressions sexuals comeses entre menors d'edat. Són menors que viuen en aquest barri. Connectarem d'aquí uns minuts amb la Judit Casellas, que està a les portes d'aquesta reunió, per veure què és el que han tractat tant l'Ajuntament de Badalona com el Departament de Drets Socials, on està Carles Campuzano al capdavant, que és el que han tractat aquests dos polítics en aquesta reunió, quines mesures es volen posar en marxa a partir d'ara. Mentrestant, us expliquem que el jutjat d'instrucció número 8 de Vilanova i la Geltrú ha deixat en llibertat amb càrrecs i sense mesures cautelars el responsable de la taula del tercer sector, Sitges Garraf, i la seva parella, tots dos investigats en la causa que afecta per corrupció a l'Ajuntament de Sitges.
Tots dos van ser detinguts dimecres, juntament amb 9 persones més, entre elles l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, però només ells dos han passat fins ara detinguts en dependències policials. Ells dos són responsables de la taula i de la cooperativa Llocs, Espais i Indrets 1918 i van ser beneficiaris de les subvencions i contractacions presumptament irregulars que ara s'investiguen. Tots dos s'han acollit al seu dret a no declarar.
I pel que fa a la resta d'investigats en aquesta causa, van quedar en llibertat en seu policial i seran citats properament per declarar davant de la magistrada que instrueix aquell cas. L'alcaldessa Carbonell havia de declarar inicialment aquest divendres, però el seu advocat va demanar ajornar la compareixença.
En total, la magistrada investiga 13 persones per prevaricació, malversació i falsedat documental en l'adjudicació de subvencions i contractes menors. A banda de l'alcaldessa, hi ha 8 regidors del període 2017-2022, entre ells l'actual regidor Jaume Monasterio i l'exregidor de Platges Guillem Escolà. La resta d'investigats són persones relacionades amb l'entitat i la cooperativa.
I segons l'auto de la jutgessa d'instrucció d'aquest cas, que ha avançat avui al diari El Periódico, l'Ajuntament va atorgar diverses subvencions, sempre a les mateixes persones i a la taula del tercer sector social de Sitges Garraf, presidida pel principal investigat, Carlos Nicolás, que és un dels dos que ha anat avui al jutjat.
Nicolás després aportava al consistori documentació falsa per justificar els diners que no corresponen a l'objecte de les subvencions. L'entitat lliurava documentació sobre compres d'objectes que s'haurien lliurat a domicilis particulars dels implicats. També presentava algunes factures de reparacions d'electrodomèstics. Tant la taula del tercer sector com la cooperativa investigada estan comandades per la família dels principals investigats que han declarat avui.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Aquesta nit se celebra arreu de Catalunya la revetlla de Sant Joan, una revetlla de Sant Joan que cau en cap de setmana i amb previsió de sol i calor i amb avisos per sequera activats. Per aquesta nit, les restriccions amb l'ús del foc i els petards es mantenen igual que les de l'any passat. No es podran llançar, per tant, petards ni encendre fogueres a menys de 500 metres de les zones boscoses. Les zones que més preocupen són els litorals de Barcelona i de Tarragona, també l'Alt i el Baix Empordà i l'interior de les Terres de l'Ebre. Així que molta precaució amb fogueres i petards, on es preveu que la revetlla sigui més complicada. També és a les carreteres, perquè des d'ara i aproximadament fins als vols de les 10 de la nit, els col·lapses podrien ser importants a les carreteres.
I per això el dispositiu de trànsit serà excepcional aquest migdia. S'habilitarà un carril addicional a la P7 des de Montornès fins a Sils, el més llarg que s'ha fet mai per alta freqüència de vehicles que s'espera. El Departament d'Interior també limita a 80 quilòmetres la velocitat de Barcelona a Gelida i té previst també desplegar una setantena de punts de control d'alcoholèmia durant tota la nit.
I de fet, a hores d'ara ja les autopistes del país, les dues principals vies, tant la P7 com la 2, ja acumulen retards tant en sentit nord com en sentit sud. I pels que us moveu en transport públic, sapigueu que reforça el servei a les diferents operadores. El metro, el tram, els ferrocarrils de la Generalitat i Renfe amplien horaris i reforçaran el servei. L'ATM també ha anunciat places addicionals en algunes línies de nit bus.
I com ja és habitual, els darrers anys, durant tota la nit, d'avui i de demà, i fins demà, volíem dir, el metro de Barcelona funcionarà tota la nit de forma ininterrompuda. També el tramvia circularà aquesta nit sense parar. En el cas de Rodalies, s'incrementarà l'oferta amb 10.500 places addicionals. La nit de Revetlla reforçarà també especialment els trens que enllacen Barcelona amb poblacions com el Garraf, el Maresme i també la Costa Brava. D'altra banda, els trens de ferrocarrils de la Generalitat circularan amb l'horari d'un dia festiu i circularan, per tant, fins a les 2 de la matinada.
I també sobre la mobilitat a Barcelona, un recordatori. A partir d'aquest proper dilluns comencen les modificacions del servei a la línia L4 del metro.
I, per tant, des d'aquest dilluns 26 i fins al 31 de juliol, la renovació de la via del tram central d'aquesta línia, la més utilitzada per anar a les platges de Barcelona, obligarà a tallar la circulació entre les estacions de Ciutadella, Vila Olímpica i Girona. Per minimitzar l'afectació, TMB posarà en funcionament un servei especial d'autobusos que cobriran aquest trajecte afectat.
I tornant a la revetlla de Sant Joan, els pastissers confien superar les previsions de venda, que se situen en 1,8 milions d'unitats de coques.
El president del gremi, Antoni Bellert, creu que el fet que la festa caigui a l'inici d'un cap de setmana amb bon temps fa pronosticar unes vendes molt bones.
Que és un cap de setmana, volem dir que el dissabte i diumenge farem festa i després divendres serà una revetlla apoteòsica molt de coques i cava.
La coca clàssica, que segueix sent la preferida, tot i que guanyen molt terreny, la de crema i la coca creativa, que incorpora ingredients i gustos nous, com la fruita seca en lloc de confitada, el té verd, la fruita de la passió o els festucs. Els clients opten cada vegada més per endur-se 3 o 4 coques de mida més petita per degustar-ne de diferents.
I sobre el soroll dels petards, aquí més espanta és, per exemple, els animals de companyia, que tenen una alta sensibilitat a aquests explosius. L'agudesa de la seva oïda més potent que la dels humans podria explicar aquesta hipersensibilitat que tenen en els animals a determinats sons.
I per això, avui que caldrà tenir especial cura de gossos i gats durant aquesta revetlla, aquesta setmana el veterinari Ricard Adán donava consells, de fet, al programa La Caravana de Ràdio Estel sobre què fer amb els nostres animals. Sobretot diu que no s'ha de fer un reforç positiu de les accions.
Evitem reforçar la conducta. De no fent-li cas, no fent-li absolutament cap referència a l'acció que està fent, podem intentar disminuir la conducta, facilitant-li que pugui amagar-se. I en aquests casos, si realment fa això, sí que recomanaria començar amb un nutracèutic per relaxar-lo una miqueta, perquè es pot fer mal i pot ser bastant perillós.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Més qüestions. L'estudiant que treu la nota més alta a la selectivitat d'aquest any es diu Carla Vendrell, és d'Olot i ha estudiat a l'Institut La Garrotxa. Ha tret un 10.
Ara no m'ho creu, o sigui, em costarà d'assimilar-ho. Però sí, he tret un 10. És això que et dic, vull dir, m'ho han dit, estic intentant pair-ho, però, buah. No sé, és una sensació brutal, vull dir, inexplicable, no sabria com dir-te.
Carla Vendrell, que feia aquestes declaracions des de Menorca, on està passant uns dies de vacances.
La Carla, que també assenyala que per arribar a fer una selectivitat perfecta, la Clau diu han estat 2 anys de batxillerat. Considera que se'ls ha preparat molt bé i que això ha estat determinant. A partir del setembre, la Carla canviarà les aules de la, del seu institut d'Olot per les de dret a la Universitat Pompeu Fabra, però no oblida els que han estat els seus professors fins ara.
La faceta d'estudiant, de fet, no és l'única bona que té la Carla Vendrell. Aquesta jove de la Garrotxa és membre també del Club Patí Olot des del 2009 i fa 2 anys es va proclamar també campió del món de patinatge artístic. A banda de la Carla, 7 estudiants de Sant Cugat del Vallès, Sabadell, Sant Joan d'Espí, Tarragona i Reus han aconseguit la segona nota més alta, amb un 9,90.
Es tracta d'una jove de Sant Cugat que ha estudiat al col·legi La Vall, centre concertat femení de Bellaterra, 2 nois que han estudiat a les escoles Ramar 2 i Mare Déu de la Salut de Sabadell, una estudiant també de l'Institut Jaume Salvador i Pedrol de Sant Joan d'Espí i una noia que ha estudiat a l'Institut Gabriel Ferreter de Reus, 2 nois també que han estudiat a l'Estonac de l'Ensenyança i també a l'Institut Antoni Martí Franquès de Tarragona.
I a les comarques de Ponent i del Pirineu, les 2 notes més altes han estat un 9,80 d'una noia que ha estudiat als jesuïtes Lleida Clavé i una altra d'Araós, al Pallars Sobirà, que ha tret un 9,70 i que ha estudiat a l'Institut Hug Roger III de Sort. A les comarques gironines, les segones millors notes han estat un 9,70 d'un noi de Vilafant i d'una noia de Figueres, que han estudiat al mateix institut, el de la capital de l'Alt Empordà, de Figueres, a l'Institut Ramon Muntanyà. I encara sobre educació, l'escola concertada confirma que hi ha una disputa important amb l'Ajuntament de Barcelona perquè el Consorci, diuen, s'ha vantat de la situació de moltes d'aquestes escoles. Són declaracions de la secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, Meritxell Ruiz, que ha passat avui pels micròfons de Ràdio Estel.
És cert que aquesta política, no, d'absorció, de passar centres concertats a centres públics, quan amb molts menys diners aquests centres haguessin pogut seguir. Jo hi he parlat, amb aquestes escoles que han passat a públiques i diuen només teníem un problema de finançament, no teníem un problema de projecte, de no voler continuar, de no... Ah, però clar, ve l'administració, el consorci, et posa fotimer de milions sobre la taula i tu, que estàs ofegat, doncs clar, al final, i el consorci d'això s'han avantat. Bueno, i fins i tot en el seu moment el conseller Bargalló, no? Estic molt content perquè hem aconseguit tancar una escola religiosa que passarà pública. Això crec que és una mentalitat.
Ruiz ha insistit en aquesta mateixa entrevista al programa Al Matí a Ràdio Estel que l'escola concertada és la que s'hauria de potenciar perquè és la que té més autonomia de centre.
Ruiz ha insistit en el fet que l'educació s'ha de coure a foc lent i ha criticat que l'esquerra política hagi estat tremendament injusta amb l'escola concertada.
Mirem ara el que passa a la resta del món. La Unió Europea, inclús les entitats de la Xina, els Emirats Àrabs o Síria, en els nous paquets de sancions que emet contra Rússia. Ho fa restringint que aquests tercers països puguin subministrar als russos certs béns i tecnologies que la Unió ha prohibit a Moscou.
En un comunicat publicat avui divendres, la Comissió Europea, però, ha detallat que aquesta eina s'activarà com a últim recurs si veu que les altres mesures que ara tiren endavant són insuficients per prevenir aquesta reexportació cap a Rússia. A més, a diferència de les anteriors rondes de sancions, l'11è paquet vol garantir que les restriccions a la Unió Europea contra el Kremlin s'apliquin de forma més efectiva. És per això que, a banda d'apuntar cap a aquestes noves entitats de països tercers, també s'ha apostat per estendre la prohibició que té Rússia d'accedir a alguns productes.
I, de fet, sobre la guerra mateixa d'Ucraïna, l'alt representant per a la política exterior de la Unió Europea, l'espanyol Josep Borrell, ha assegurat avui que no veu símptomes que la guerra pugui acabar aviat, ni possibilitat que ara ha de fer negociacions de pau entre Rússia i Ucraïna. I Amnistia Internacional ha elevat a més d'un centenar el nombre de víctimes mortals a la tragèdia de la tanca de Melilla del 24 de juny de l'any passat, just ara fa un any. Això és gairebé 4 vegades més que la xifra oficial que va donar el govern de 23 migrants morts.
Una dada que les ONG sempre han posat en dubte. L'organització denuncia que les autoritats espanyoles i marroquines no assumeixen les responsabilitats un any després i els acusa d'impedir investigacions per esclarir els fets. L'ONG assegura que les morts es van produir clarament en jurisdicció espanyola.
I Comissions Obreres, tornant ara ja a casa nostra, ha convocat 3 jornades més de vaga als treballadors de la plantilla d'H&M després de l'aturada de 24 hores d'ahir dijous. La protesta va tenir un seguiment de la convocatòria del 90% a tot Catalunya.
Ara el sindicat estén aquesta crida a tots els treballadors del grup més enllà d'H&M. Hi ha marques com COS, Other Histories i Weekday. Demanen que s'assumin a la protesta massivament el dilluns 26, el dissabte 1 de juliol, el dilluns 8 de juliol també, en plena campanya ja de rebaixes. L'organització sindical ha assegurat que la temporada de descomptes cada any s'avança més i aquesta mesura provoca un agreujament de les condicions laborals dels empleats de la plantilla formada per 3.700 dones i 400 homes.
I mirem avui a Granollers, també, que ha començat un matí amb tragèdia. Una dona de 90 anys ha mort i dues persones més han quedat ferides en un incendi aquesta matinada en un pis del centre d'aquesta ciutat. 13 dotacions dels bombers han treballat per extingir el foc a les dues plantes que han cremat completament d'aquesta vivenda. Els bombers han requerit la presència també de l'arquitecte municipal de l'Ajuntament de Granollers per tal que valori, junt amb altres membres del cos de bombers, l'estat en què ha quedat l'immoble.
Els bombers han rebut l'avís cap a 4:45 de la matinada d'aquest incendi en una segona planta al carrer Orient número 11 d'aquesta localitat. La víctima mortal de 90 anys l'han trobat a l'interior del tercer pis. Quan hi han arribat, han comprovat que hi havia foc a les tres plantes del bloc i hi havia una persona al balcó del tercer pis que han pogut rescatar en accedir-hi per la façana. També s'hi han desplaçat 5 unitats del Servei d'Emergències Mèdiques i 6 patrulles dels Mossos d'Esquadra.
I els bombers han entrat a l'edifici amb 3 equips, un per a la façana al primer pis, un altre per la porta principal per buscar persones que poguessin estar a l'escala i un tercer equip que ha accedit per la façana del segon pis per apagar l'incendi del tercer i buscar possibles víctimes.
Un cop han aconseguit baixar la temperatura del tercer pis i han pogut accedir, els bombers han localitzat el cos sense vida de la dona i dues persones més ferides que han estat traslladades menys greus a l'Hospital de Granollers.
I per últim us expliquem que els Mossos d'Esquadra han denunciat 5 discoteques per excés d'aforament i una altra també per deixar entrar menors de 16 anys.
Els agents han posat 26 denúncies en la inspecció de 18 locals d'oci nocturn. El cap de setmana passat, la policia ha inspeccionat locals de Barcelona i de la seva àrea metropolitana, però també de Girona i Tarragona. També han denunciat 20 controladors d'accés a qui acusen d'incomplir les funcions per disposar d'habilitats caducades o de no tenir-ne.
Estel migdia, amb Xavi Toscano. Ràdio Estel.
Aquí puja qui té coses a explicar, proclamar, ensenyar i cantar.
I mentrestant, anem fent via.
La caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel, amb Joan Trias.
Que no és ningú sense els seus copilots. Perdoneu que em posi intenses, que sóc tan afortunat.
Ai, Joan, t'entendre.
La caravana, de 3 a 5 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel.
Anem molt forts.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell. 105.0.
Gairebé 2:33, ho comentàvem abans, estem pendents d'aquesta reunió que han mantingut aquest migdia el conseller de Drets Socials del Govern, Carles Campuzano, i l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, per abordar les necessitats del barri de Sant Roc després d'aquestes 8 agressions sexuals entre menors que s'han produït en els darrers mesos. Per tant, anem cap a la seu del Departament de Drets Socials i tenim a la Judit Caselles. Judit, bona tarda, ja ha acabat aquesta reunió, què ha anat?
Doncs sí, mira, ja ha acabat i les dues parts surten satisfetes de la reunió i diuen que s'ha desenvolupat amb respecte i amb certa bona sintonia. S'han acordat dues mesures per prevenir les violacions. La primera, s'ha aturat la dissolució del Consorci de la Zona Sud per reconvertir-lo en un nou espai de col·laboració entre la Generalitat i l'Ajuntament. Aquest consorci es repensa per fer actuacions al barri davant la complexitat social de la zona i també per prevenir noves agressions sexuals. Aquest serà un espai de coordinació entre diferents conselleries de la Generalitat, com són Interior, Territori i Feminismes, juntament amb l'Ajuntament. La segona actuació serà la de posar en marxa el programa Barnahus, que ja s'ha desenvolupat en altres zones de Catalunya, com és Tarragona, i que vol acompanyar els menors que han patit violència sexual. Ho acaba d'anunciar el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano.
Barnahus és un projecte potent, sòlid, que ens ha de servir principalment i sobretot per acompanyar víctimes de violència sexual, nens i nenes, i per prevenir aquestes violències sexuals.
Ara bé, a la reunió d'avui no s'ha abordat la inviolabilitat dels menors de 14 anys que cometen violacions.
Gràcies, Judit, des de la seu del Departament de Drets Socials, on recordem Carles Campuzano, el conseller, i l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, han mantingut aquesta reunió que ens explicava ara com ha anat la Judit Caselles. Per tant, obrim informació local i comarcal avui a Reus, on l'Ajuntament i el Govern de l'Estat han començat ja els treballs per cedir en aquest municipi la platja de vies que hi ha a la ciutat, és a dir, una zona on hi ha una gran acumulació de vies de tren i que ocupen espai públic de Reus. A més, també estudien el traspàs d'una quarantena de pisos de l'anomenat Banc Dolent, la Sareb.
L'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, i la ministra de Transport, Raquel Sánchez, que han acordat aquest dijous inici d'aquest treball conjunt per cedir a l'Ajuntament aquesta platja de vies dels terrenys de l'estació, propietat ara de DIF, i que són a l'Avinguda del Comerç. L'alcaldessa reusenca ha subratllat que aquest és un projecte prioritari per al nou govern municipal. La trobada també ha servit per fer un seguiment de projectes, com ara la licitació de les obres de construcció de l'estació de Bellvicenç o l'estudi informatiu de l'estació intermodal també aquest any. Sánchez, que també ha anunciat que DIF ja treballa en el projecte de pantalles acústiques al pas de les vies del tren a tocar de l'Avinguda de Saragossa.
I no marxem de les comarques tarragonines perquè el centre de dispensació de Metadona de Tarragona ha atès més de 3.000 persones addictes des que es va iniciar el programa l'any 1993, 30 anys després. Per tant, manté l'objectiu d'augmentar la qualitat i els anys de vida dels pacients amb dependència d'aquesta droga.
A més de prescriure i distribuir aquest fàrmac, els professionals d'aquest centre també atenen de forma integral els usuaris per resoldre aquells problemes que tinguin relacionats amb l'addicció i poder també reduir aquest any associat. Tot i que el primer any el centre va atendre un centenar de persones, actualment la mitjana se situa en 400 persones diàries. D'aquestes, 300 recullen el fàrmac al mateix centre i la resta en farmàcies comunitàries autoritzades. A més, també de dispensar aquest fàrmac, com deien, també faciliten aquest accés a recursos socials i atenció psiquiàtrica.
I una màquina retroexcavadora treballa a la platja d'Altafulla, al Tarragonès, per reparar l'esvoranc que ha generat l'onatge dels últims dies i, per tant, per suavitzar el forat que ha quedat i que és perillós pels usuaris que fan servir aquesta platja.
El mar s'ha tornat a endur part de la sorra de les costes, part d'aquesta sorra que Costes, volíem dir, va portar al mes de maig, amb uns treballs de regeneració del litoral del municipi amb uns 20.000 metres cúbics d'arena abocada. La coalcaldessa d'Altafulla, Alba Muntades, ha criticat que aquesta va ser, diu, una actuació electoralista en plena campanya electoral i ha reivindicat que el problema s'ha d'abordar amb criteris tècnics.
No ni un temporal, és un mar de fons d'un parell de dies amb un onatge una mica més fort que s'han portat pel 60% de la sorra que va portar. I com ja és habitual, quan tenim aquests episodis de mar de fons, el sector més afectat és el centre de la platja, que és el més exposat i el més erosiu. I també coincideix en el lloc on tenim les terrasses dels restauradors, que per això el problema s'agreuja, ja que aquestes terrasses necessiten una base de sorra que ara ha disminuït molt i pràcticament arriba això al límit de la terrassa.
Per tot plegat, l'Ajuntament, que diu que disposarà de nova sorra que es redistribuirà per compensar els llocs més afectats, per exemple, aquests fronts de les terrasses de la restauració que ara citava Muntades.
I a Lleida, la Paeria construirà el pròxim 4 de juliol la taula per la sequera. El nou alcalde de la ciutat, Félix Arrosa, l'ha convocat arran d'una moció presentada pel PSC i aprovada al ple del mes d'abril.
En aquesta moció es demanava establir mesures correctores urgents a la sequera i per un nou cicle de l'aigua resilient a aquest canvi climàtic. Un dels punts de l'acord era justament instar a la Paeria a constituir aquesta taula on hi haurà tots els afectats, tots els agents afectats, amb l'objectiu de dissenyar un pla local per fer front a aquesta problemàtica. La moció també inclou donar suport als treballs d'inversió de modernització dels recs de l'Horta de Lleida. A la reunió s'hi han convocat alcaldes de la zona, sindicats agraris i també diversos agents econòmics i socials.
Pugem ara fins al Baix Empordà. Concretament ens aturem a Palamós, on aquí la Fundació Oncolliga Girona, Gran Fondo Community i l'Ajuntament de Palamós han impulsat l'Oncogravel, un nou repte esportiu i solidari pensat per recaptar diners i, per tant, per ajudar també als afectats per la malaltia del càncer.
Palamós, que serà sortida i arribada d'aquesta nova cursa cursa que anirà per diferents pistes dels municipis del Baix Empordà, el Gironès i la Selva. La nova prova tindrà dos itineraris, un de 225 quilòmetres i un altre més curt, d'aproximadament 120 quilòmetres. Per participar-hi, caldrà reunir un equip d'entre 4 i 6 ciclistes i abonar un mínim de 400 euros. Aquests diners es donaran íntegrament a la Fundació Oncolliga. La primera edició se celebrarà el 4 de novembre en el marc del Palamós Outdoor Sports Festival.
I pel que fa a les comarques barcelonines, la Fira Argillà d'Argentona, això és a la comarca del Maresme, ha recuperat aquest any la plena normalitat després de la pandèmia. Tornen als carrers, per tant, del centre del municipi. Ho farà els dies 7 i 9, del 7 al 9 de juliol, amb 60 expositors. La majoria seran catalans i d'altres provinents de països com França, Itàlia, el Marroc, Eslovènia o l'Equador.
A més de parades, hi haurà una àmplia oferta d'activitats per remarcar el valor cultural que té la ceràmica. Cada dia es faran demostracions de terrissa tradicional i tallers de torn per als més petits a la plaça de Vendre. Per als adults, a banda d'una exposició, també hi haurà una mostra de cinema i es farà un taller de RACU on es pintaran peces de ceràmica que després es couran al foc al públic. Com a novetat d'aquesta edició, es podrà veure també a la plaça de l'Església una actuació artística a càrrec de Daniel Casellas.
Vaja, acabem avui a la capital del Moianès, concretament a Mollà. La campanya d'excavació que s'ha fet a les coves del Toll i Teixoneres ha permès recuperar dos fragments de crani d'un neandertal juvenil de més de 52.000 anys d'antiguitat.
A més, els estudis fets fins ara han permès identificar marques de tall en la superfície d'alguns d'aquests ossos, fet que s'ha interpretat com el resultat d'activitats relacionades amb el canibalisme. Enguany, el jaciment fa 20 anys i, segons la codirectora d'aquests treballs, Anna Rufà, encara té molt de potencial.
Gràcies, Pere. Bon cap de setmana, bona revetlla. També dues i 40 minuts als esports. Esports amb notícia important perquè el Barça està a punt d'aconseguir una gran gesta esportiva. Si aquest vespre el futbol sala guanya la Lliga contra el Jaén, es convertiria el Barça en el primer club en acabar la temporada amb 6 lligues diferents, els del futbol masculí, el femení, el de bàsquet, el d'handbol, el d'hoquei i el de futbol sala, que està anar a 40 minuts a proclamar-se campió.
El Barça, que va guanyar els dos primers partits al Palau, passarà la revetlla a Jaén amb l'objectiu d'assolir aquesta gesta històrica. Per al partit d'aquesta nit, que ha de començar a 2:15 de la nit, s'espera un Olivo Arena ple de gom a gom, perquè ja fa hores que s'ha penjat el cartell d'entrades esgotades. Al pavelló hi caben 6.500 espectadors i el tècnic blaugrana, Jesús Velasco, sap que el Jaén no regalarà res.
Ojalá se pueda conseguir, lo tenemos muy bien, pero tenemos que tener los pies en el suelo. Ahora mismo no somos campeones, vamos 2-0, hay que ganar un tercer partido. Empieza 0-0 en una de las canchas más difíciles del campeonato y ya está. Y todo eso vendrá después, ¿no? Antes no lo tenemos que ganar, ellos no nos lo van a regalar.
Aquesta final és el millor de 5 partits i el Barça guanya la sèrie per 2-0. Per tant, amb una victòria ja es proclamaria campió i aconseguiria el sextet pel club. En cas de derrota, el Barça encara tindria dues oportunitats més per a proclamar-se campió de Lliga, diumenge també a Jaén o dimecres que ve al Palau Blaugrana en cas que la sèrie estigui empatada a 2 i es necessiti un cinquè partit. Qui acabi aixecant el títol s'assegura jugar sí o sí la Champions la temporada que ve.
I les retallades econòmiques que es facin al Barça també acabaran afectant la resta de seccions. El club insisteix, però, en que una temporada que serà una temporada d'apretar-se el cinturó.
No només ho ha de fer el bàsquet, que ja fa dies va comunicar a Nikola Mirotić que no el podia mantenir degut a l'alta fitxa que té. També s'han de prendre decisions a l'handbol, que és la segona secció amb el pressupost més alt. De fet, és de 7,5 milions d'euros i se l'ha de rebaixar un 10%. Per fer-ho, el Barça s'ha plantejat vendre's el porter Gonzalo Pérez de Vargas, que té sobre la taula una oferta del Kiel i el club no pot igualar-li el preu. El coordinador esportiu de la secció, Joan Marín, confia en que s'acabi quedant al Barça.
Gonzalo té 2 anys més de contracte i hem ofert ampliar-lo. Si ell té una oferta per unes quantitats que hores d'ara són inassumibles, tenint en compte ja també que tenim un altre gran porter i no podem tenir tots una gran part dels calés de la porteria, doncs ho entendríem perfectament. Quasi segur que Gonzalo continuarà.
I per començar a reduir pressupost, el Barça ja va començar a fer números fa un parell de mesos i li va comunicar a Lucas Sindrich que no comptaria amb ell la temporada que ve. D'aquesta manera s'estalvia una de les fitxes més altes de la secció.
I parlant ara de bàsquet, aquesta matinada l'NBA s'ha fet el draft, que és l'elecció dels millors jugadors universitaris de l'any.
El jugador del Barça, James Nagy, ha estat escollit en el número 31, el Charlotte Hornets, encara propietat de Michael Jordan, però el gran moment de la nit ha sigut aquest.
With the first pick in the 2023 NBA draft, the San Antonio Spurs select Victor Wembanyama.
Que ha estat escollit número 1 del draft, el francès de 19 anys i 2 metres i 23 centímetres jugarà al San Antonio Spurs, l'equip que tenia el privilegi d'escollir primer el draft. Els experts consideren que està destinat a tenir un gran impacte i ha generat més expectació que l'Ebron James.
I a casa nostra, aquest migdia, el bàsquet Girona ha presentat el seu nou tècnic, que és Salva Camps.
Aquesta serà la seva primera experiència com a tècnic principal, perquè fins ara ha fet sempre d'assistent. A la roda de premsa de presentació, Camps ha explicat com imagina la plantilla de cara a la temporada que ve.
A dia d'avui, com ell ja va dir a final de la temporada passada, comptem amb dos jugadors amb contracte, que són el Kino i el Cameron Taylor, i hi ha hagut ara, doncs, el club ha fet valer una opció que tenia sobre el Jaume Sorolla, i seran aquest, de moment aquests tres jugadors són els que formen part a dia d'avui de la plantilla.
El nou entrenador del bàsquet Girona assegura que l'objectiu principal és confeccionar la millor plantilla possible per començar la temporada que ve amb la màxima confiança.
I pel que fa al bàsquet femení, el Cadí Laseu tanca la plantilla amb la incorporació de Zoe Hernández.
L'escorta aragonesa de 22 anys arriba procedent del Planasa Navarra, de la Lliga Challenge. Zoe hi ha signat amb el conjunt de l'Alt Urgell per les properes dues temporades. Dels últims 31 partits que ha disputat, l'aragonesa va fer 9 punts, amb un 40% d'ells que van ser triples.
I marxem cap a Montilivi, a Girona, perquè el Girona ha ampliat el contracte d'Aleix García fins l'any 2026.
El migcampista d'Ulldecona s'ha mostrat molt content de la seva renovació i ha assegurat als mitjans del club que el Girona li ha donat tot a nivell professional. Aleix García ha recordat alguns dels millors moments amb el primer equip.
El Girona hem viscut de tot, vam viure el descens, després la temporada passada vam aconseguir l'alegria de pujar una altra vegada a la primera divisió i bueno, crec que la temporada passada s'ha recordat molt per tornar a primera, però la veritat és que la temporada que hem fet aquest any ha sigut espectacular i segur que la recordarem molts d'anys.
Amb aquesta renovació serà el cinquè curs que Aleix García es vesteixi de blanc i vermell.
I aquest mitjà també el Real Madrid ha fet oficial la renovació de Dani Ceballos.
El migcampista ha signat per les pròximes 4 temporades. El nom de Dani Ceballos ha estat molt de temps sobre la taula perquè el seu contracte acabava a finals de juny i no semblava que el jugador estigués massa per la labor de renovar perquè veia que no acabava d'encaixar amb l'equip de Carlo Ancelotti. Finalment ha arribat a un acord i seguirà fins al 2027.
Va, i continuem els esforços per anar a la Waterpolo perquè l'Atlètic Barceloneta anuncia una segona baixa per la temporada que ve.
Després de la sortida de Fran Fernández del club mariner, ha fet oficial que Dusan Matković no continuarà al Barceloneta. Al Montenegrí només hi haurà estat una sola temporada. D'altra banda, el Sabadell ha anunciat la incorporació de Bernat Sanahuja.
I en tenis, aquesta tarda, l'espanyol Carlos Alcaraz jugarà contra el búlgar Grigor Dimitrov pel passi a les semifinals del torneig de Queens que s'està disputant aquests dies a Londres.
El número 2 del món s'ha classificat pels quarts després d'haver superat per la via ràpida el txec Jiří Leješka. D'aquí a poc més de 3 hores, cap a les 5 de la tarda, Alcaraz jugarà contra Dimitrović després que aquest es desfés també per 2 sets de l'argentí Francisco Cerúndolo. Aquest torneig és el primer de la temporada de tenis herba, serveix de preparació per a que els tenistes s'adaptin a l'herba, però, tot i així, la setmana que ve el murcià jugarà 2 partits que també li serviran per preparar-se per Wimbledon. Dimecres disputarà una amistós contra Holger Rune i d'aquí a 8 dies contra Dominic Thiem.
Ahí acabem la informació esportiva amb un darrer apunt d'hoquei patins. Martí Casas i Aina Florenz han guanyat la bola d'or de la temporada 2022-2023.
A la Lliga regular, Martí Casas del Calafell ha marcat 40 gols aquest curs, un més que el jugador del Barça Pau Bargalló, i en categoria femenina, Florenza del Palau n'ha fet 47, 3 més que Sara Roces del Gijón. És la segona vegada consecutiva que Florenza rep aquest guardó.
Gràcies, Anna, bona revetlla també. 10 minuts per acabar el programa. A Informació Cultural. obrim la plana cultural un dia més amb la Sílvia Muñoz a la taula. Sílvia, bona tarda de nou.
Bona tarda.
I avui, mira, va, per continuar amb la polèmica d'aquests dies a les xarxes, generada també des dels estudis d'aquesta casa, amb les declaracions,
amb
les declaracions de l'actriu Mònica López parlant sobre el programa El Hormiguero de Pablo Novotos. Doncs comencem, perquè avui qui ha passat? Per aquí ha estat Bob Pop, que ha dit que està vetat a l'Hormiguero. En una entrevista a Radio Estel, l'escriptor ha donat suport a Mònica López i ha confessat que ell, almenys, va tenir l'oferta d'anar-hi.
Hoy digo que sí, y pensé, mira, es que no soy solo yo, hay un equipo muy grande, hay una plataforma, hay una productora, yo me como mis principios y voy a vender la moto. Me costó mucho, me parece mucho más valiente Mónica López, pero yo al final transigí. Y entonces cuando le dije a la productora y a Lun Warner, oye, que sí, venga, que al final voy al Hormiguero, entonces me dijeron, no, si no te quieren. Claro, o sea que al menos Mónica López ha podido decidir. En el caso del Hormiguero, Pablo Motos decidió por mí y dijo, no, este señor...
Bob Pop va saber que estava vetat al programa quan feia la promoció de la sèrie Maricón Perdido. L'escriptor ha explicat que aquesta casa, que l'Hormiguero, estava dins del seu pla de mitjans als quals havia d'anar per fer aquesta promoció. Un fet que li generava molts dubtes de si anar, no anar, i quan finalment es va decidir, va avisar la productora, i aquesta va ser que li van dir que no el volien, a l'Hormiguero. El també periodista que ara publica el llibre Días Simétricos s'ha referit a la mediàtica entrevista de Mònica López sobre l'Hormiguero que va fer en aquesta casa fa pocs dies al programa La Caravana i que ha tingut molt de ressò a les xarxes socials. Bob Pop ha defensat que l'actriu ha fet millor promoció que en el programa de Pablo Motos.
Per tant, també podeu recuperar aquesta entrevista a Bob Pop on parla d'això i parla d'aquest seu nou llibre, Días Simétricos. Ho podeu fer a la ràdio a la carta de radioestel.cat i també de l'aplicació mòbil de Ràdio Estel. Canviant totalment de registre, Sílvia, atenció si passeu aquests dies pel passadís del metro de Passeig de Gràcia a Barcelona, perquè s'ha convertit en una galeria d'art.
D'aquell túnel quilomètric, no sé si, Xavi, tu has passat per aquell
bastantes
túnel,
vegades.
Però es fa difícil de travessar.
Més ara a l'estiu, amb la calor que fa.
Sí, de fet, molts cops sembla que passis una mica per l'infern, no? Doncs finalment, ara, aquests dies, s'ha convertit en un veritable exposicions d'art. La proposta d'Art Túnel ja es pot veure i durarà dues setmanes amb una mostra formada per més de 1.300 obres d'uns 800 artistes d'arreu del món. Cada obra compta amb un codi QR que s'ha d'escanejar amb el telèfon mòbil per saber més de l'artista que ha fet aquesta obra. Per aquest passadís passen de mitjana unes 200.000 persones cada setmana. Per tant, d'aquesta manera, la companyia Expo Metro, encarregada de l'exposició, apropa l'art a tots els públics i la fa més accessible utilitzant espais i carrers de la ciutat.
Doncs vinga, va, tots cap a l'infern, cap a fer aquest llarg túnel del passadís del metro de Passeig de Gràcia, que s'ha convertit en una sala d'exposicions. Males notícies, perquè l'actualitat cultural d'avui també està de dol. Passa per la mort de Lucky Guri, mític pianista de TV3 i històric del món del jazz a Catalunya.
No sents les pelmes que es fonen els plors. Tenim lluna plena i un...
És Joaquim Guri, conegut com a Lucky Guri, al piano, que estem escoltant amb la cantant Núria Feliu durant el programa 100 anys de cançons de TV3. El pianista ha mort als 73 anys avui i va ser un dels més coneguts a Catalunya, sobretot en el jazz. Sovint acompanyava solistes, com estem escoltant ara mateix, però també se'l coneix per actuar a la històrica La Cova del Drac de Barcelona i també acompanyar cantants com Guillermina Mota o Maria del Mar Bonet. Quan tenia 3 anys va compondre l'Ave Maria a dos veus. El 2004 va patir un ictus i va haver de tornar a aprendre a tocar el piano.
Va, i tornant a les exposicions, avui s'ha inaugurat al Museu de Montserrat la mostra Picasso a la donació Busquets, que es podrà veure fins al dia 6 de gener de 2024 a l'Espai d'Art Pere Pruna. Es tracta d'una mostra que recull una part del llegat de l'arquitecte Xavier Busquets, que va deixar el monestir de Montserrat l'any 1990, una col·lecció on es troben des de peces arqueològiques a obres dels grans noms de l'impressionisme o de la pintura catalana, en la qual Picasso n'és un dels seus autors més ben representats.
L'exposició explica l'amistat entre Picasso i Busquets, forjada a partir de l'encàrrec dels frisos de l'edifici de la nova seu del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, inaugurat l'any 1962 a la plaça Nova de Barcelona. A l'exposició es poden veure 16 dels cartells que va col·leccionar Xavier Busquets, juntament amb un plat de ceràmica i algunes de les fotografies de l'arquitecte durant les seves visites. El director del museu, Xavier Cavaller, ha explicat que aquesta exposició és un retorn a la normalitat des de la pandèmia.
I tant, significa per nosaltres el retorn a la normalitat. El museu sempre havia fet exposicions temporals i, per tant, és molt important. A més, d'aquí pocs dies celebrem els 60 anys del museu com a museu d'art i que va estar relacionat amb el pare Pere Busquets, germà del que avui tractem a l'exposició. Per tant, és una data rodona, un esdeveniment que ens agrada molt i estem molt cofois de poder-ho fer.
La comissària de l'exposició, Montserrat Marín, ha explicat que algunes de les obres que s'hi poden veure...
Sí, ell comprava, anava comprant, per exemple, tots els cartells de les exposicions que Picasso preparava per anunciar les seves exposicions, on les feia a Cannes o a Balaurís, també les curses de braus que organitzava amb motiu d'aquestes exposicions. Busquets els anava adquirint i quan l'anava a visitar se'ls feia signar i dedicar.
També es poden trobar algunes imatges captades pels fotògrafs que van resseguir i documentar l'ambient familiar i el procés creatiu de Picasso al llarg de la seva vida.
Per tant, no us perdeu aquesta exposició al Museu de Montserrat, que es podrà veure, com dèiem, fins al dia 6 de gener de l'any que ve. I avui, pels amants de la música, segur que ja ho sabeu, però vaja, us ho recordem, Bob Dylan tanca la seva gira espanyola a Barcelona.
El cantant actuarà avui i demà al Gran Teatre del Liceu dins de la programació Guitar Barcelona 2023. Ho fa dins de la seva gira mundial, que va començar el 2 de novembre del 2021 als Estats Units i que acabarà el 2024. Bob Dylan ha passat aquest juny per Madrid, Sevilla, Granada, Alacant, Donosti i Logroño. Per cert, que serà un concert sense telèfons mòbils perquè els cantants ho han vetat.
Va, i com cada divendres acabem la setmana fent un repàs a les novetats musicals que ja podem escoltar des d'avui. Per tant, ja ens posem en moda revetlla de Sant Joan i comencem escoltant la novetat dels catalans Sidoní, que presenten CD. Me quito los zapatos y me pongo a andar. El agua está muy fría, pero puedo aguantar. Me fijo en los aviones en el cielo. Aunque no vuele, soy un pasajero. Me pregunto cuántas... Sidoní, que presenta aquest, que és el primer avançament, Sílvia, del seu nou disc.
Sidoní torna a estar d'actualitat amb la seva nova cançó, de tornades enganxoses i un missatge que ens recorda que el món segueix igual. Una nova cançó que de ben segur tocaran en directe als 11 festivals on el grup de Barcelona actuarà aquest estiu. El primer, el 7 de juliol, al Cruïlla.
I qui també estarà en forces festivals aquest estiu i que avui han presentat nova cançó són els catalans La Pegatina. Sabes que si me gusta, que si te gusta, quedará medio camino. Sabes que si me gusta, que si te gusta... Un tema que han fet en col·laboració amb la cantant mexicana Marisa Almur.
La Pegatina, que ha viatjat fins a Mèxic per gravar també un videoclip divertit, colorit i tropical, com la cançó que presentem avui, que es diu A Medio Camino. Aquest nou single formarà part del proper disc de La Pegatina, que es publicarà després de l'estiu, amb motiu del 20è aniversari de la banda, que celebrarà aquest 2023 amb dos concerts molt especials, al Withing Center de Madrid i al Sant Jordi Club de Barcelona.
I pel que fa a la música en català, el cantant Jaume Pla, més conegut com Amazoni, ha estrenat aquest divendres el nou single Balla amb mi. A més a més, la cançó oficial del Festival de Dansa de Figueres.
Un tema que arriba després de publicar al febrer la balada Sense pluja però amb diluvi. Amazoni es troba immers a aquest 2023 en la celebració del seu 20è aniversari sobre els escenaris.
I des de la Costa del Baix Empordà s'estrena avui el grup Classe B amb aquesta cançó que es diu Ranci del Mil. I és que el principi de la història encara et seguia el fil. Una proposta de pop de molt discutaquero que reivindica les arrels festivaleres d'aquest grup.
A través de la seva música, Classe B vol aportar al mercat una visió de la vida explicada amb caràcter de la Costa Brava. La cançó juga amb un pop ballador i al mateix temps aposta per elements de la música disco i urbana, creant així una proposta estiuenca.
I també amb rimes molt estiuencs arriba la nova cançó dels Svetlana. Surto del que vindria a ser Barcelona, no sé on anar. El grup barceloní ha estrenat avui aquest Gust de sal.
Un tema on la lletra també aboca les vivències de l'estiu. A més, la cançó ha arribat acompanyada d'un vídeo realitzat per Anna Ascensió, on es pot llegir la lletra d'aquesta cançó i ja es pot veure a les xarxes socials del grup.
I fora de Catalunya, amb una mica més de calma, qui publica nou tema avui és Chambao. Ya te lo dije,
que tú no juegues conmigo, que a la mala...
La cançó es diu Te lo dije.
Aquest és el tercer avançament de l'àlbum que està preparant, però que encara no té data de sortida. Una cançó que, segons la mateixa cantant, tracta sobre la complexitat de les relacions interpersonals i de quin tipus de paraules i de tracte fem servir per referir-nos a nosaltres mateixos.
També tenim novetats a l'escena urbana que aquesta setmana encatxalen el nou tema de Bizarrap amb Rauw Alejandro. Baby, hello. La cançó porta per nom Baby Hello.
És la segona col·laboració que els dos artistes publiquen aquesta setmana. Una cançó amb referències molt clares i directes a la relació sentimental entre Rauw Alejandro i Rosalía. Baby Hello és el primer avançament del nou disc Saturno que s'ha d'estrenar aquest any.
I també acabarem amb aquest tema de Della Porte que ha presentat avui, nova cançó amb Eva de Marce. Eres una pantera.
Tema es diu Pantera.
Molt bé, Sílvia, gràcies. Bona revetlla i bon cap de setmana també. I a tots vostès també, que vagi molt bé la revetlla de Sant Joan. Nosaltres ens hi tornem a posar dilluns al punt de les dues del migdia aquí a la sintonia de Ràdio Estel. A la producció hem tingut el Ferran Capdevila, el control tècnic en Jordi Carretero. Ara no marxin perquè fins les 6 de la tarda Joan Trias amb la caravana.